S'ha d'estar al dia. Amb Jordi Duran.
Avui a la tertúlia del dia, en companyia, insisteixo, si us acabeu d'incorporar la sintonia de Com Ràdio, de Toni Bolaño, Miquel Martín Gamissans, Iu Forn, i avui la presència com a convidada de la presidenta del Parlament de Catalunya, la molt honorable senyora Núria de Gispert. Bon dia.
Bon dia.
Com va anar el primer dia de debat ordinari a la Cambra Catalana?
Penso que bé, és qüestió de comentar-ho, però crec que es va complir amb els horaris, es va acabar al migdia, es van poder constituir totes les comissions a la tarda i crec que va ser un debat en positiu en un sentit. Teníem dos punts de l'ordre del dia que requerien votació i en molts moments es podien haver votat per assentiment, però vaig creure oportú que, com que teníem molts nous i noves diputades, valia la pena provar els botons de la votació com els premien per si de cas s'equivocaven.
Home, hem vist alguna fotografia als diaris avui en què qui més qui menys té algun problema, fins i tot a l'hora d'anar a buscar el seient i, ai, no, que aquest no és el meu ara.
Buscant el nom, no? Buscant el nom. Sí, també jo ho he vist en els mitjans avui que havia algun conseller que no trobava el seu lloc, no?
Escolti'm, ha començat a passar-s'ho bé, a disfrutar del càrrec, com que ara porta aquell distanciament necessari de quan un està aterrant als llocs de, ui, vigila amb això, vigila amb allò altre, compta amb el protocol, aquell anar encara una
amb
mica...
Amb nervis i estressada. Sí. Això m'ha passat durant un mes, que jo mateixa penso com és possible que ja una mica amb els quilòmetres que porto d'experiència política podria estar molt més tranquil·la. Doncs no, he passat els nervis dels primers dies, l'estrès de les primeres setmanes, el no vull que me lleven, perquè jo no sabia on anava.
Vostè està consellera, vull dir que...
Per això, que jo penso, doncs no he canviat. Malgrat l'edat i els anys i tot, doncs continuo tenint els problemes aquests al moment que canvio de càrrec. Però ara li puc dir que aquesta setmana és la primera que dormo bé, que no tinc mal de cap, que estic tranquil·la, que penso, Déu-n'hi-do, estic feliç i satisfeta i, a més, em sento com molt còmoda.
Mm. Presidenta, no s'amoni que això s'acaba, eh? O sigui, ja veurà com tornarà a patir i, mare de Déu, quin follot.
Però serà puntual, suposo, no?
Esperem.
Però pensa vostè, i suposo que va per aquí Toni Bolaño, que aquesta serà una etapa de govern, aquest nou govern de Convergència i Unió, molt marcada també per aquest estira i arronsa amb l'administració central i, des d'aquest punt de vista, havent de fer una ferma defensa, vostè com a segona autoritat de Catalunya, de la Cambra i del que representa la Cambra Catalana, en funció dels problemes d'encaix de Catalunya a la resta de l'Estat espanyol?
El paper de la presidenta de la Cambra és un paper, en el bon sentit de la paraula, molt neutre, però també és cert que ha d'estar al dia de quins són els problemes del país i, per tant, dels problemes de Catalunya.
Molt neutre, però a partir d'aquesta neutralitat, sí, i de representar el que representa, els seus pronunciaments, habitualment, i em sembla que és bo que sigui així, són tinguts molt en compte.
Sí.
Per aquesta mateixa asèpsia, pel fet que representa, sí, el conjunt de la Cambra Catalana i els interessos polítics que s'hi representen, no?
Sí, no, de fet, d'alguna forma vaig marcar una mica el camí en el meu discurs de presa de possessió, sobretot en la segona part, en el sentit de dir on som, d'on venim i cap a on volem anar. I, per tant, que la ciutadania que aquell moment ens podia escoltar o sentir o llegir sapigués que el Parlament de Catalunya, que representa el poble de Catalunya, estava preocupat per la situació de crisi econòmica, per com estan les famílies catalanes i perquè aquest és el primer problema a trobar solució en aquests propers 4 anys. Per tant, en aquest sentit, està clar que el Parlament de Catalunya ha d'estar en aquest sentit en primera línia.
Vostè va parlar molt d'austeritat, em sembla que és bo que es faci així, sobretot perquè els pressupostos, ja ho hem vist, un 10% inferiors als de l'any passat, el senyor Mas dient i repetint al final, que em sembla que és bo que es digui, que això, poc o molt, acabarà afectant la ciutadania en funció de la prestació de serveis que es pot acabar donant en virtut de tenir uns diners o tenir-ne uns altres de pressupostats. Però a vostè també li toca defensar les essències que representa la Cambra Catalana. En aquest sentit, abans d'obrir el torn de preguntes amb la resta de convidats, no ha trobat a faltar, i parlo, del Senat, de la Cambra Alta Espanyola, una defensa ferma per part de la presidència del Senat, del que representa, en tant que Cambra de Representació Territorial, l'utilització de les llengües allà?
A veure, jo el que crec, sincerament, és que no és que arribi tard, perquè mai el que és bo arriba tard, però després de 30 anys de cambra territorial, que ahir es parles en català, és un èxit, entre cometes, però potser s'havia d'haver parlat fa 20 anys, fa 25, fa 30, perquè no oblidem que són llengües oficials i que, per tant, és precisament el Senat allà on tu pots fer ús de la teva llengua. Que, a més, hi hagués persones conegudes i reconegudes que critiquessin la despesa que això suposa, a mi, sincerament, em fa una mica de llàstima o de... no vull donar un qualificatiu que no pugui agradar, però penso que precisament no és el punt que se n'ha de parlar, sinó més aviat dir per què s'ha fet tan tard.
Mm-hmm. Però vostè, com a presidenta d'una altra cambra, si hagués estat presidenta del Senat, hagués sortit...
Hauria defensat
d'urpes...
Hauria defensat l'ús i hauria dit llàstima que no s'hagués fet abans. Però l'hauria defensat claríssimament i, naturalment, hauria dit doncs he tingut la sort de poder ser jo la persona que ha donat pas a l'ús normalitzant de les llengües.
Mm-hmm. Senyors.
Ja t'he rumiat que li dirà al seu homòleg espanyol, diguéssim, el senyor José Bono, quan... si li concerta, diguéssim, una visita?
Vam parlar, jo explico... Presencialment, diguéssim. Sí, 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 jo explico... He explicat en algun moment que la primera trucada telefònica que vaig rebre va ser d'una persona que pel to de veu i la veu que tenia vaig dir no pot ser, vaig haver de tornar a sentir-ho perquè havia perdut les paraules inicials i no vaig sentir soy José Bono. I jo mateixa vaig pensar... és el Bono el que em truca o és una broma? Perquè com que avui en dia fan moltes bromes d'aquestes...
Ens haurem de fer mirar en aquest país.
Fan bromes d'aquestes, eh? Llavors vaig tornar a sentir-ho i vaig pensar... bueno, amb aquesta veu característica del senyor Bono, i agradable i simpàtica, al cap de 24 hores li vaig tornar a la trucada i li vaig dir, mira, m'ha passat això amb tu, no ho pensava. I encara riu ara, dient, nos hemos de conocer, sabe, me han hablado de ti, tenemos que tener una comida informal o lo que sí, no, cuando quieras. Li vaig dir, quan vulguis, et tinc que anar a Madrid, segur, en algun moment, i, per tant, ens veurem i en parlarem. Ja sabem com és en Bono, ho saben tots vostès.
És que...
Exacte. Hi ha una part divertida i una altra part en la qual, doncs, si realment vol parlar, doncs, valdrà la pena, caldrà parlar-ne.
Això de les llengües ja sap què va dir, que millor que no es pronunciés. Per tant, se li va entendre tot.
Ja, si em permet, a propòsit d'això de les llengües, allà, una qüestió. Ara vaig recordar, fa un parell d'anys, ara que ha comentat vostè, va haver una polèmica, al meu entendre, desagradable. El senyor Felip Puig, que llavors era número 2 de Convergència Democràtica, va criticar el president Montilla, va dir, escolti, que destrossa el català cada vegada que parla, que els hi exigeixen menys que un funcionari, parla pitjor el president de la Generalitat que un funcionari. I alguns, això ho han volgut utilitzar també contra vostè ara.
En algun cas en algun ho han cas. Fet.
Com sí. Ho ha vist vostè, això?
Primer, jo tinc el nivell C. Segon, el vaig treure quan el president Tarradellas era president de la Diputació i de la Generalitat perquè jo era funcionari de la Diputació de Barcelona. El meu primer lloc públic va ser la Diputació de Barcelona, per tant va compaginar la presidència i per aquesta raó després vaig passar a la Generalitat entre els 300 funcionaris que van donar suport a la nova administració de la Generalitat. I tercer, jo tinc un accent especial perquè a casa meva el meu pare era català de Barcelona, però la meva mare era catalana de la Terra Alta, de Batea, i sempre he viscut a casa amb la meva mare i la meva tia soltera. En aquella època, el meu pare no hi era gaire a casa, treballava tot el dia. Les que hi eren a casa eren la meva mare i la meva tia, i entre elles parlaven en bateà, que deien. Mm-hmm. I, per tant, parlaven un accent que a mi m'ha quedat una mica com si fos de Lleida. Em pregunten, vostè és de Lleida, vostè d'on és? Doncs, mira, jo sóc de Barcelona, perquè vaig néixer a Barcelona, però el català meu l'he sentit sempre amb un accent diferent, i a mi m'ha quedat, hi ha germans meus que no els hi ha quedat, que els hi ha quedat un accent diferent. És l'explicació que jo dono.
Potser manera...
el xafo una mica. El xafen a la Terra Alta, no ho podem dir.
És igual.
No ho podem dir. El xafen a Lleida, jo crec que no es pot dir. A Girona tenen un català perfecte? Potser ells creuen que sí. Jo crec que el català és aquell que tu aprens de petita. I, per tant, el meu record sempre va ser aquest, malgrat que després jo vaig estar treballant 2 anys seguits amb el meu pare com a conseller de Justícia i jo com a funcionària, per tant, vam tenir un tracte molt més directe però a mi em va quedar l'altre accent.
Jo sóc dels que sempre he criticat que es faci befa amb aquesta mena de coses. Hi ha qui diu, s'ha de poder fer befa i enfotre-te'n de tot, del mori, del qui el vetlla, però en aquest país, que no és normal des d'un punt de vista lingüístic, enfotre-se'n de segons què fa que molta gent que potser vinguda des de fora faria l'esforç d'apropar-se al català, no s'hi atreveixi perquè diu, home, si fan conya amb aquests que governen, i ho dic sobretot amb algun tractament que va rebre el seu dia el president Montilla, doncs què no em passarà a mi en el meu entorn més pròxim, no?
I no és un ni dos, jo trobo molta gent, i gent propera o gent amiga que no era d'aquí i ha vingut aquí, que segur que parlaria millor català que altres, però els hi fa vergonya començar a rodar per això, perquè li diguin, ui, ho has dit malament, o te'n mirin i et canviïn la llengua, que això es fa. I jo crec que és un mal favor que fem.
No, jo és que...
Veig que es barallen per intervenir, eh? Si no, pregunto jo.
No, perquè, no, era una reflexió sobre... és que, per exemple, el president Benach va... allò que parlàvem una mica lligant amb el tema de quan tu prens consciència, en aquest cas vostè...
Encara no l'ha renyada, en relació als horaris i als
retards. No, que abans comentàvem que ahir el ple va començar una mica més tard, després va haver un recés i també va començar tard, però abans he dit, jo la renyaré carinyosament, naturalment,
perquè ella el parlament... ha dit, literalment, amb Benach no passava. Només...
Exacte.
No, però ara no s'atreveix.
Vostè,
no, ara
vostè dona la cara, recorda si el primer ple ordinari del senyor Benach era així o no?
Per això ho deia carinyosament. Per què? Perquè la culpa no és de la presidenta ni de la mesa, sinó que la culpa és dels diputats que van ser cridats repetidament, que hi ha un timbre que se't fica dins del cervell,
sí.
Que és un timbre que...
Torre...
Sí, no, no, totalment,
és un timbre d'allò, i vinga a sonar el timbre, que se't fica
parlant...
des de dins de l'hemicicle, sí. Des de dins de l'hemicicle anava sentint el timbre, que mira que d'allò, i els diputats anaven entrant amb una patxorra, que diuen, escolti...
Era el primer ple ordinari, era la primera vegada...
Posi ordre, presidenta.
Pues no pateixi que posaré ordre, però pensi que ahir el nou govern era la primera vegada que s'estrenava visualment, molts diputats i diputades van voler fer-los el rendezvous i, per tant, malgrat jo anava dient que piquin el timbre i que avisin, i jo vaig avisar dues o tres vegades dient ja anem a començar la sessió, doncs vam trigar 10 minuts.
Dit això, la reflexió era que quan un pren consciència de que de sobte és el president del Parlament, que, per exemple, el president Benach se li va notar en els anys, van anar modificant la seva manera inclús de parlar, uh-huh, i la seva manera dels seus moviments, els seus gestos. O sigui, va agafar...
I el càrrec imprimeix caràcter.
L'aire de la institució. És a dir, sí, jo un dia li vaig dir que és que t'ha agafat el pes de la institució, t'ha caigut a sobre, perquè és un Benach completament diferent gestualment i, clar, va prendre consciència, a més va tenir bastant temps, de prendre consciència del càrrec que tenia. Llavors, suposo que, clar, vostè va parlar amb ell i algunes de les coses que li va dir vostè deia pensar, potser sí, potser no, però com que ja porta des de final d'any, ha tingut un mes, que
mes.
Tampoc és molt, però algunes de les coses sí que ja deu tenir... Doncs tenia raó.
Sí, de totes maneres, jo amb el president Benach...
S'ha equipat també... molt el cotxe oficial o no?
S'ha què?
Equipat? Ho dic perquè va ser un dels elements
està
de polèmica.
Està exactament igual com era i no...
A més, vostè ha parlat constantment d'austeritat.
Sí.
Es notarà en la institució que representa aquesta austeritat? Amb què?
Sorpresa.
Tenim algun titular, alguna cosa, no?
Ui, no puc, en aquest moment no, perquè pensi que la presidenta del Parlament explicarà les mesures d'austeritat, però primer han de ser consensuades per la mesa i, per tant, no puc dir gaire cosa perquè estic esperant rebre una informació última que em queda i poder tenir una reunió tranquil·la amb la mesa del Parlament per decidir quines mesures. Ara, li asseguro jo que estaran en línia amb el que ahir va dir el president de la Generalitat del pressupost per l'any 2011.
Els sistemes de traducció es mantenen?
Això veurem quines traduccions són necessàries, quins actes...
Vull dir, perquè hi ha hagut alguna vegada que han vingut convidats, jo que sé, de l'Amèrica Llatina, i s'ha mantingut el sistema amb el pollastre que es va muntar.
Me'n recordo d'una vegada d'això, sí. Hi haurà un paquet important de mesures.
Va, deixem-ho així, perquè veig que no em vol
dir respecte, el que... I respecte a imprimir caràcter, jo crec que depèn de les persones molt i depèn també de l'experiència. I és lògic, al principi, realment han passat 30 dies, no han passat més. Al principi estàs més nerviosa i més neguitosa pensant que no fiqui la pota, que no digui no sé què, i nota. Jo espero que d'aquí 2, 3, 4 mesos la situació sigui diferent.
Per cert, presidenta, ahir la consellera de Justícia, la senyora Pilar Fernández Bozal, es va endur alguna que altra crítica, sobretot per part del senyor Laporta, que és qui va posar el dit a l'afra de la seva actuació en relació a les consultes populars. Fa pocs dies vostè es va reunir amb ella. Uh-huh. Li va donar algun consell? Perquè vull recordar que vostè va tenir responsabilitat de govern en tant que consellera de Justícia.
Sí, sí,
com
sí.
Està veient tot aquest debat que acompanya?
Home, jo crec que és una mica penós. I vull recordar una dada que precisament la consellera de Justícia va donar als mitjans que, de comunicació que la van rebre a continuació de la nostra reunió, en la qual va dir, si no m'equivoco, he signat més de 300, i després devien ser més, perquè ahir va comentar que eren més de 300 resolucions sense cap problema respecte a les consultes populars de tots els municipis que ho han demanat. Només en un cas, que va ser el d'Arenys de Munt, la meva resolució va ser negativa per una sola raó, perquè incomplia l'ordenament jurídic, no de l'Estat, incomplia la llei de consultes de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ella en aquell moment estava fent un paper que era advocada de l'Estat, alta funcionària de l'Estat, jo he sigut alta funcionària de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona i mai he pensat en fer o en signar quelcom que fos contrari a l'ordenament jurídic o que el meu superior jeràrquic digués com ho podia fer de tal manera que allò pogués anar bé d'acord amb la llei.
Clar, presidenta, però el que passa és que va ser la primera gran consulta que va ser la d'Arenys de Munt, un paper esperpèntic designant un advocat de l'Estat candidat per Falange, no pel Partit Popular, no? Gairebé, una mica més a la dreta, diguéssim, per Falange, a l'any 95. Ah, clar, al ser tan esperpèntic l'episodi, jo trobo normal i raonable que també li tirin encara
a la consellera. És el que ha sortit, però sí. També és cert que ella ara no està en situació de serveis especials, ella ha assumit, com qualsevol altre conseller, el càrrec de consellera, i al moment que l'assumeix, assumeix el compromís polític del projecte polític de Convergència i Unió. Uh-huh. I és el que ella ha volgut fer veure, ha volgut demostrar, i segur que demostrarà la seva actuació.
Va, que queden 3 minuts només. Demana la paraula.
A veure, dos preguntes. Bolaño. Una molt fàcil i una altra potser no tant. A veure, jo crec que un dels morbos del Parlament d'aquesta legislatura serà el grup Mixt.
Segur.
Ara, com us ho planteja vostè això? I després la segona. Vostè creu que les declaracions avui del senyor Duran Lleida dient que tenim immigració per culpa del PSOE i el PP són afortunades?
Començo per la primera.
Per la fàcil.
Si va pensar la segona.
Jo crec, és que no, és que me la pensi, és que no he pogut llegir-la. Llavors em sap greu contestar sense saber ben bé el que ha dit. Respecte a la primera, segur que en els primers temps hi haurà morbo. I li diré una cosa, també pels mitjans de comunicació.
Ah, no, morbo per nosaltres, seguiran, i tant.
Li seguiran, i llavors un s'aprofita d'aquest morbo. Jo recordo la legislatura passada amb Ciutadans, va passar algo semblant, i després ja van anar caminant solets i no van tornar a ser protagonistes fins que no es van barallar entre ells, recordem-ho. Jo crec que en aquest cas són molt diferents.
Rivera...
No, estic d'acord amb vostè que serà especialment... no dic un problema, però especialment vigilant des de la presidència perquè aquest morbo mantingui unes dimensions assumibles.
S'haurà d'ampliar fons,
exacte,
per entendre'ns.
Respecte al segon, jo no he sentit les declaracions del senyor Duran Lleida, però sé, perquè ho hem parlat molt sovint, que és el que ell ha volgut, suposo, dir amb aquesta declaració, amb el que ha sortit. Jo vull recordar que les dues grans regularitzacions de persones immigrades es van fer una en l'etapa del Partit Socialista Obrer Espanyol i una altra en l'etapa del Partit Popular. Llavors, molt sovint, quan sentim parlar a un dels grans partits contra l'altre i a l'altre contra el primer, per aquesta raó, el senyor Duran surt dient no es barallin vostès perquè vostès són responsables d'aquelles regularitzacions. Recordem, en aquell moment, fa anys, quan dèiem, i deien, sobretot, papers per tothom. Uh-huh. I després ens hem trobat amb un problema important. La immigració és un repte, però quan no hi ha diners, quan el país és petit i quan el país com Catalunya sobre és una nació però sense estat, assumir d'una manera positiva un percentatge del 12-13% quan havíem tingut fa 10 anys el 2% és molt delicat. Per tant, jo crec que l'opinió del senyor Duran va per aquí. no dir la culpa és de vostè, ja que em rento les mans.
Molt bé, segur que no. Ho hem de deixar aquí. Senyora Núria Gispert, president del Parlament de Catalunya, gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sap que és casa seva, que ens agradaria que de tant en tant pogués anar venint per comentar la jugada política a casa nostra, i agraïm també la presència de Toni Bolaño, Miquel Martín Gavissans i Uforn. Gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Com Ràdio.